més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Entrega, convicció, orgull, implicació, molt agraïment o fins i tot un parell d'allò que ja sabeu. Aquests són alguns dels missatges que va deixar l'afició del Centre d'Esport Sabadell ahir a la nit a les xarxes socials després del puntàs que van sumar els homes de Pedro Munitis contra totes les adversitats possibles. No us vull fer massa spoiler, però ja us podeu imaginar a quin dels grups del Joan Fàbregas ha acabat el tal Guzmán Mansilla. El col·legiat andalús va voler ser massa protagonista en els primers 45 minuts i gairebé es carrega un esforç titànic del conjunt arlequinat. Entre el rigorós penal de l'Aleix Coc i la segona groga absolutament demencial 10 minuts després, l'àrbitre es va cobrir de glòria. Per sort, els de Munitis, lluny de donar el partit per perdut, ho van fer servir com a benzina. I ja sabeu allò de Lenio Herrera, que el futbol es juga millor amb 10 que no pas amb 11. Doncs això, havia de ser en aquestes circumstàncies on arribés, en les quals arribés el primer gol de Caixe, un golaç de cap, després de gairebé 1.000 minuts de sequera amb la samarreta arlequinada. Ara, a descansar, a fer una mini estada aquests dies a San Pedro del Pinatar, al Pinatar Arena, i a esperar que els peatges no siguin massa cars, ja sabeu. Òscar Rubio lesionat, el Capi sancionat i encara apercebut, i aquesta fatiga que va deixar un capítol de coratge del Sabadell al Carlos Belmonte.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un dia més, el Toni González pilotant la nau. Som-hi.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Fora de la ciutat, l'Atlético de Madrid segueix en crisi a la Lliga després de perdre a casa el Wanda contra el Cué, el Levante, amb un solitari gol de Melero. A la Champions, ahir, dos marcadors més d'aquests partits d'anada dels vuitens de final. Salzburg 1, Bayern de Múnich 1 i Inter 0, Liverpool 2. Avui, a 3:15, Europa League, Barça-Napoli i Zenit-Betis. I a les 9, Leipzig-Real Sociedad i Sevilla-Dinamo de Zagreb. I a la Copa de Futbol Sala, el Barça ha quedat eliminat als vuitens de final després de perdre a la tanda de penals contra el Betis. Els verdiblancs van igualar un 0-2 en contra. I la resta del sumari...
Es comenta la recepció.
Avui a la recepció i a la redacció, tota la ressaca de l'empat d'ahir al Belmonte, escoltarem Pedro Munitis, Caixe i Diego Caballo. Saludarem també José Luis García, obligat a deixar les banquetes del món del futbol per motius de salut. Tota l'actualitat del futbol sala amb el partit d'ahir de l'Amics del Pou i el d'avui del grup Zarraona, el debut de Pajares aquesta pròxima matinada a l'Squash on Fire Open de Washington DC i a Los Angeles, als Estats Units també, la secció de la Rotariño, com cada dos dijous.
L'actualitat de la primera ref.
Ahir es van jugar dos partits més pendents. El grup 2, victòria del Sevilla Atlético 0-1 en el derbi contra el Betis Deportivo, el filial sevillista, per cert, avança el Sabadell a la classificació. I el grup 1, mateix resultat, el Depor Racing, els santanderins s'apropen i molt al lideratge dels coruñesos. I ahir ho vam dir durant el Sabadell en joc, suspès el Linares Andorra d'aquest pròxim cap de setmana pel brot de coronavirus a l'equip d'Eder Sarabia.
De quin partit no estarem pendents?
D'un enfrontament de la segona regional de Galícia, no cridarem el mal temps, a les 10 de la nit, Relámpago Atlético dos Castros.
I a les xarxes socials.
Hem vist unes quantes imatges, com per exemple aquí al costat de la ràdio, al bar La Llar, la seu dels arlequinats.com, seguint l'Albacete Sabadell d'ahir amb Ràdio Sabadell de fons, així que moltes gràcies en un nou dia en el qual Footers va tornar a deixar sense emissió a tots els seus clients en el tram final.
Avui celebra el seu aniversari.
Ahir va ser assistent, avui aniversari, Diego Caballo. I ens posem també dempeus 89 anys que fa l'estimadíssim Pep Molins, president de la Joventut Atlètica Sabadell, així que moltíssimes felicitats.
L'enquesta.
Ja sabeu, fins a les dues podeu triar el millor jugador del Sabadell d'ahir, el Carlos Belmonte, amb l'etiqueta MVP 946, el premi, aquesta samarreta signada per tota la plantilla que sortejarem a finals del mes de febrer.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. al web radiosabadell.fm. Don't be shy, shy, shy. La 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 la.
Som-hi, una i gairebé 9 minuts del migdia, avui dijous 17 de febrer del 2022 i encara doncs, recuperant-nos nosaltres també de l'esforç de veure aquest Sabadell lluitar, batallar com gladiadors pràcticament ahir el Carlos Belmonte per rescatar un punt contra totes les adversitats possibles. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Pau, com estem?
Com dèiem al principi, només elogis en les últimes hores per la plantilla del Centre d'Esports Sabadell després d'aquest brutal empat. Tu deies que havia estat el partit més complet del Centre d'Esports Sabadell. L'Adri també es quedava amb el del Sanluqueño pel resultat. En qualsevol cas, que l'equip ve de dos partits en qüestió de quatre dies on ha mostrat la seva millor cara.
Sí, suposo que Sanlúcar va sortir aquesta versió més brillant, no? Més bonica de cara a l'espectador també, amb totes aquelles ocasions amb les quals el Sabadell doncs, es podria haver marxat d'allà de terres andaluses amb, no sé, 5 o 6 gols perfectament, però és que clar, amb totes les circumstàncies que es van donar ahir, i si li poses també l'entitat del rival que tenies al davant, i no és per treure-li mèrit a l'actuació del Sabadell contra el Sanluqueño, que va estar de 10 l'equip de Pedro Munitis, però és que al final, clar, el Sanluqueño estava com estava i amb una dinàmica negativa que per cert va acabar amb el càrrec de Pedro Buenaventura. L'Albacete, en canvi, tros d'equip, candidat a l'ascens, venia de guanyar contra el Cornellà, jugant al seu estadi, que ja sabem que és tot un fortí. Per tot això, i sí que és veritat que el joc potser no va ser tan vistós i les ocasions no en van ser tantes, però si ho poses tot damunt la taula, no sé si... Per mi sí que va ser el millor partit per tot això, ja dic.
Si fas un híbrid entre els dos, segurament et sortiria el partit rodó, però estic d'acord que ahir les circumstàncies eren molt diferents a les del partit contra el Sanluqueño i el Sabadell, sense generar, evidentment, tant en atac, també molt condicionat, evidentment, per aquesta expulsió de l'Iscoc a la mitja hora de joc, doncs va tirar d'orgull per... desquiciar totalment un Albacete que després a les mateixes xarxes socials, ho comentàvem a la redacció a la nit, Rubén de la Barrera, el tècnic de l'Alba, havia arribat a dir que havien llançat dos punts directament.
Sí, que no tenia la sensació d'haver-ne sumat un, sinó, com dius, d'haver-ne perdut dos, perquè, clar, al final estaven amb el marcador favorable, jugant contra 10, jugant a casa. De fet, de la Barrera doncs, va introduir aquells canvis a la segona part, posant un tribot precisament perquè el Sabadell s'estava fent amb un senyor del partit en aquesta zona del mig del camp de tres quarts, i és que el Sabadell va tirar d'orgull, va tirar de caràcter, però també va ser valent, jugant bé, tenint la pilota, apropant-se a l'àrea, i tot això amb un home menys. Realment, els elogis jo crec que es queden curts per l'actuació del Centre d'Esports, i al final també diu una mica de l'estat de confiança i d'aquesta bona dinàmica, conduïda evidentment per Pedro Munitis i per tota la feina que s'està fent des del cos tècnic, però que l'equip hi creu. I això va quedar palès ahir sobre la gespa del Carlos Belmonte. En altres circumstàncies, segurament l'equip, doncs, potser s'hauria replegat més o no s'hauria atrevit tant. Veient com està tirant l'equip amb aquestes 9 jornades consecutives sumant, doncs, evidentment, es va veure el que es va veure i li va sortir bé a la jugada a Munitis i al Sabadell.
Després comentarem també el protagonisme de Caixa amb el seu primer gol. Evidentment, l'Albacete doncs, va acabar el partit tancant el Sabadell a la seva àrea, com no podia ser d'una altra manera, 11 contra 10 i jugant a casa. Va tenir un parell de bones ocasions a les botes del sabadellenc Sergi García i també d'Alberto, però ahir era el dia de rascar un punt al Belmonte contra totes les adversitats, com dèiem al principi, amb un nom i cognom, o dos cognoms arbitrals, com li vulguem dir. Guzmán Mansilla, que es va carregar de glòria, es va cobrir de glòria, com dèiem, a la primera meitat, on gairebé es carrega el partit. Anem per parts per analitzar el que va ser aquesta primera meitat, insisteixo. D'entrada, al quart d'hora de joc, aquí no va tenir res a veure, el pobre Guzmán Mansilla.
No el culparem d'això.
Només li faltaria això, acabar lesionant també Òscar Rubio. Què té Òscar Rubio? Ens hem de quedar més tranquils o no?
Doncs no sembla greu. Sí que és veritat que al notar la punxada en aquest adductor esquerre, doncs el Lleidatà va dir fins aquí, prou, canvi, va entrar, recordem, Joseba Muguruza per ell. I com diem, no sembla greu, però sí que s'està a l'espera de fer-li més proves a Òscar Rubio. Avui, de fet, aprofitant que l'equip doncs, està entrenant, recordem, a les instal·lacions del Pinàtar Arena, ha fet alguns exercicis de gimnàs. No s'espera, evidentment, que pugui estar pel partit d'aquest diumenge contra UCAM, i com diem, insistim, esperant a que se li facin aquestes proves definitives, no ha de ser una lesió del tot greu per Òscar Rull.
Doncs bones notícies, i ahir ho dèiem també durant la transmi, d'un home acostumat a retallar terminis quan ha tingut alguna lesió esporàdica al centre d'esport Sabadell. I aquí entrem en la seqüència en qüestió de 12 minuts. D'entrada, el penal de l'Iscoc. A mi em segueix generant molts dubtes, jo segueixo pensant que és fora de l'àrea. Estic d'acord que és una jugada molt, molt ràpida, després escoltarem el Joan Fàbregas, però aquí va ser el punt ja on es van començar a torçar les coses.
Sí, al final tampoc va tenir més importància en el sentit que després Emilio Bernat va fer una gran aturada sota pals amb aquesta pena màxima llançada per Manu Fuster, i per tant no va tenir incidència en el marcador. I centrant-nos en aquesta jugada, Pau, jo també tinc els meus dubtes, però al final també és veritat que és una jugada tan ràpida, que és fàcil equivocar-se. Aquí tampoc podríem culpar allò, no?, recriminar-li tantes coses a Guzmán Mansilla. Sí que és cert que potser amb el cúmul de coses, doncs aleshores sí, no?, però és veritat que és una jugada molt ràpida i en el moment doncs has de decidir en qüestió de segons i és humà equivocar-se en aquesta jugada. El que sí que és cert és que aquí Aleix Coc rep la primera targeta groga i això sí que va tenir conseqüències minuts després amb la segona groga, que ja ho vam comentar de forma àmplia al Sabadell en joc, però clar, treure-li la segona groga a Aleix Coc per aquesta pugna, no pugna amb Alberto abans de servir-se un córner, va semblar exagerat i que no tenia gaire sentit comú, sincerament.
No sé si alguna vegada arribarem a saber la veritat. Evidentment, només ens ho podria dir ell mateix. Jo segueixo dient que si no saps que fa 10 minuts li has tret una targeta groga al capità del Sabadell, em sembla d'estar desconcentrat, de ser un mal àrbitre, digue-li com vulguis. Crec que Alberto aquí, ho dèiem ahir, és prou murri com per estar a la brega amb Aleix Coc, i de fet em crida l'atenció dues imatges, que és en aquest moment en el qual doncs, li mostra la segona groga, Bernabé, el porter de l'Albacete, li diu a l'àrbitre que és la segona groga, i llavors li mostra la vermella. I jo crec que hi ha jugadors del Sabadell, veient la repetició, com són Iago Indias o Muguruza, que són els que doncs, passaven per allà, que es pensen que només li ensenyava la targeta groga a Alberto, perquè vull suposar que era qui li estava buscant les pessigolles a Aleix Coc per provocar precisament això.
Imagino que tampoc s'esperaven que li ensenyés la segona groga a Aleix Coc. I aquí, ara també escoltarem el Joan Fàbregas, però és el que dèiem, si no n'era conscient, doncs costa de creure, però era la sensació que a mi em donava en el directe, no? Que no era conscient, que ja li havia mostrat la groga a Aleix Coc per aquesta acció del penal. Però és que si era conscient, que em sembla que ens ho deia el José Martín Utrera ahir durant la transmi, doncs encara és pitjor, no? Perquè si ets conscient, doncs aquí és quan potser t'has de frenar i dir, ostres, doncs no li ensenyem la segona groga al capità del Sabadell. En tot cas, doncs des de llavors, una hora de partit, que el centre d'esports va jugar amb inferioritat, i a sobre ja, per acabar d'arrodonir tot, golaç de Dani González al minut 42, em sembla que era de la primera meitat, i el Sabadell doncs, que s'anava a vestidors amb aquest desavantatge en el marcador i jugant amb inferioritat. Tens ganes de sentir protagonistes? Que en tenim uns
I
quants,
tant,
Pau, avui.
I tenim molts protagonistes, sí.
Doncs va, el primer que passa per aquí per Hotel Sius és Pedro Munitis analitzant totes aquestes situacions de la primera meitat.
Oscar no sé lo que tiene. Tiene una molestia, pero todavía no tengo ni idea del alcance de la lesión. Lo de Aleix, no sé, tampoco lo he visto muy claro desde donde estoy, no sé lo que habrá sucedido, pero una segunda amarilla, es que no lo sé, todo lo que diga, a lo mejor estoy diciendo una tontería, porque yo no sé, no lo veo desde allí lo que ha pasado, pero si no ha sido algo muy grave el dejar a un equipo con un jugador menos, bueno, pues la verdad que luego nos ha hecho sufrir mucho.
I un altre punt de vista, Pau, el de Diego Caballo, ahir assistent en el gol de caixa de l'empat, que tenia una visió similar al que comentàvem ahir a la Transmic, que l'àrbitre, Guzmán Mansilla, que no era conscient del tot que Aleix Coc tenia una targeta groga un cop li va mostrar la segona.
Creo que es una expulsión totalmente injusta. Primero, el penalti no lo veo muy bien, no te sé decir la verdad. Puede llegar a ser penalti, puede llegar a ser amarilla, no lo veo, no te puedo decir. Sí que es verdad que la segunda creo que se descontrola el árbitro, no sabe ni qué hacer, saca la amarilla, cuando se da cuenta que es la segunda se pone súper nervioso, lo acaba expulsando, bueno, queda ahí, no puedo decir más que el equipo ha hecho un trabajo enorme, que que no es una victoria porque no son los tres puntos, pero es un empate que con una buena oportunidad, bueno, pues de seguir creciendo, de no perder y de seguir.
Doncs aquesta segona groga que va tenir conseqüències fatals per a Aleix Coch, més enllà de perdre's els 60 minuts que restaven ahir, insistim, baixa per aquest diumenge contra l'UQAM, i el pitjor és que segueix quedant apercebut, per tant, més d'hora que tard es tornarà a perdre un altre partit al Capi, tant de bo que no, però bé, un detall que a mi em sembla molt interessant, és que és tot just la segona expulsió d'Aleix Coch amb la samarreta del Centre d'Esport Sabadell, l'altre havia estat la temporada 17-18, per tant, parla en aquesta posició de central com de net juga l'Aleix Coch. Per tant, sembla mentida que per una circumstància com aquesta, que no és una falta greu, que no... doncs això, acabi expulsat. Avui tinc moltes ganes d'escoltar aquesta secció. Ha estat un dels moments més esperats per tota la gent d'esports de la ràdio quan ens l'ha enviat. I, per tant, a gaudir avui amb aquesta secció arbitral per fer-nos una mica més de mal amb el Joan Fàbregas.
L'Albacete Sabadell el va xiular José Luis Guzmán Mansilla, de 26 anys i de Jaén. Vagi per endavant que a Ràdio Sabadell valorem l'actuació arbitral amb total objectivitat, sense tenir en compte a qui afavoreixen les decisions del col·legiat. Dit això, l'actuació de Guzmán Mansilla al Carlos Belmonte va ser indigna, lamentable i vergonyosa. En condicions normals hauria estat en catalana vera fins a l'abril. Anem a pams. La primera acció polèmica va arribar ben aviat, al minut 22. Manu Fuster i Aleix Coch lluiten per una pilota i el jugador local acaba a terra. Tot i que Aleix Coch pot evitar posar el braç, no em sembla suficient per xiular penal i tampoc estic convençut que sigui dins de l'àrea. El que està clar és que en cap cas pot ser amonestació, ja que Manu Fuster no pot arribar a la pilota. Però com que és una jugada de precisió i ha de decidir en segons, qualsevol opinió és respectable. El que no hi ha per no agafar-ho és el que va passar al minut 35, que és quan es va produir la decisió clau. I dic decisió i no acció, perquè no va passar absolutament res. Guzmán Mansilla és d'aquells àrbitres que els agrada dialogar. Però una cosa és parlar i l'altra sent palaós. Dos no parlen si un no vol. I ell insistia, una vegada i una altra, en fer mítings de butxaca als jugadors. Fruit d'aquesta dèria, no va deixar executar un corner per avisar a quatre jugadors que no s'agafessin de la samarreta. Al veure que no li feien massa cas, va amonestar els dos que més rebombori feien. Quan va veure que un dels dignificats era Aleix Coch, que ja tenia una groga, estic segur que es va voler fondre. Ell mateix s'havia acabat la seva pròpia tomba. Com ja sabeu, els àrbitres tenen un informador i juguen el seu propi partit. Doncs ell, al minut 35, ja l'havia perdut. No es va saber sobreposar i des de llavors fins al final va ser un ànim en pena que no va donar ni una dretes i que va protagonitzar una de les pitjors gestions que recordo molt de temps. Guzmán Mansilla no va tenir un problema d'actitud, sinó d'aptitud. Són les coses que passen degut a la mania d'ascendir àrbitres joves en detriment de col·legiats més veterans i amb més experiència, que no cometen errors de principiant. Com em va dir José Antonio Martín Utrera, si en un partit de primera ref no te'n recordes de l'únic jugador que té targeta, és que no ets àrbitre d'aquesta categoria. I si ho diu Martín Utrera, no tinc una altra opció que classificar a Guzmán Mansilla al grup 3, candidat al descens.
En Palagós, fent mítings de butxaca, era de manual, que acabaria el grup 3, i m'esperava potser algun grup...
Sí, el allò, grup 4, aquell que es va crear.
Aquell annex doncs per actuacions catastròfiques. A tot això, no va quedar la cosa aquí, Sergi, perquè a la mitjanit vam veure que l'acte doncs, havia recollit també unes paraules del Jos Juncker, que és l'analista de l'equip, i que es va dirigir a ell en dues ocasions.
Sí, en el descans, segons reflecteix l'acte, li va dir compra té una personalitat. Això és el que li va dir Juncker al col·legiat. Curiós, també. I després, al final del partit, li va dir espera'm, ets un poca vergonya, i que va haver de ser separat per integrants dels dos equips i va ser identificat fins i tot per la policia nacional que estava doncs, en aquella ubicació en aquell moment. Em comentaven des del club que al final que Juncker, el no ser membre de banqueta, no li poden caure partits com a tal, sí que li pot caure potser una multa econòmica al club per aquestes incidències, però insistim, sancions de partits com a tal no haurien de caure.
No és la primera vegada aquesta temporada, recordo que li va passar també al Gerard Guardi, que li va tocar el rebre en un dels annex del cap de premsa, i i bé, al final queda aquí l'anècdota, com ara diu el Sergi, el no ser membre de banqueta, doncs no li pot caure una sanció com a tal de partits. En qualsevol cas, deixem aquest episodi enrere, centrem-nos també en la segona meitat, perquè, vaja, el Sabadell va estar brillant, ho vam dir ahir, Munitis va estar brillant en els canvis de la mitja part, va dir també, ara potser m'avanço, i potser ho has posat per aquí, però va saber gestionar també les finestres de canvis, fent els canvis ja a la mitja part, perquè recordem, n'havia gastat una amb la lesió d'Òscar Rubio, l'entrada d'Aaron Rey, l'entrada de Teo Quintero, aquest esperit d'anar a buscar l'Albacete a dalt, de no tancar-se, i això va donar els seus fruits.
Sí, i això que dèiem ahir a la nit, Pau, fora de micròfon ja, que els damnificats que van ser substituïts en el temps de descans van ser Dani Sánchez, que no ho va fer malament, la veritat, el pobre, amb les poques intervencions que va tenir. De fet, va tenir aquella ocasió ben clara, que hagués estat un tros de gol abans de la lesió d'Òscar Rubio, i Alfred Planas, que jo crec que va tenir una bona primera meitat, de lo milloret que li recordo últimament a l'extrem dret del centre d'esports. Van entrar Aaron Rey i Teo Quintero, com dius, i l'equip es va reubicar de nou, no? Iago Indias, que havia retrocedit la seva posició, va passar a ocupar el pivot defensiu, amb Xavi Boniquet i Aguzar per davant, i Aaron Rey una mica més avançat amb aquesta espècie de romba que li va funcionar i molt bé al Sabadell, tot i jugar amb 10, i com deies, van ser aproximadament uns 30 minuts en els quals el centre d'esports, jo crec que va ser fins i tot superior a l'Albacete. Es va premiar aquesta valentia de Munitis i el mateix tècnic càntabre comentava en roda de premsa que tenien dues opcions, o quedar-se una mica enrere o ser valents, i que van optar per aquesta segona opció.
El equipo consigue llegar en partido al descanso y bueno, y ahí teníamos dos opciones, el mantener un 4-4-1 y bueno, pues intentar que el daño fuera el menor posible, o intentar, bueno, pues ser atrevidos y ir a por el partido. Decidimos la segunda opción, sabiendo que a lo mejor, bueno, pues podía haber sido la derrota más abultada.
30 minuts que van ser espectaculars, i després, com no podia ser d'una altra manera, entre el desgast físic i que l'Albacete doncs havia d'anar a buscar la victòria tant sí com no, els últims minuts van ser un suplici, van ser agònics amb aquestes ocasions que comentaves de Sergi García o d'Alberto, i al final és veritat que el mateix Munitis també deia en roda de premsa que es va tenir aquesta miqueta de sort que a vegades fan falta per rascar punts en escenaris com aquest. En tot cas, gran partit del Sabadell, podríem destacar moltíssims jugadors com a MVP, em sembla que Caixa, i ara l'escoltarem.
És cosa de dos avui, em sembla, entre Caixa i Emilio.
I Emilio, sí. No? Que al final, clar, Caixa per estrenar-se com a golejador, Emilio per el fet d'haver parat el penal i per també està força encertat en diverses accions, potser en el gol també comentàveu que podria haver fet alguna cosa més, si no, la veritat és que era un bon remat de Dani González. També Aaron Rey, quan va entrar a la segona part, va tenir una molt bona actuació. També ens podien quedar, per exemple, en Diego Caballo, jo crec que va estar força sencer i, a més, va posar una assistència perfecta per Caixa, reivindicant-se en un escenari com el Carlos Belmonte. Ell és ex de l'Albacete, allà no va deixar bon record, se li criticava que no posava bones centrades, i ahir en va posar una de perfecta. Un Diego Caballo que destacava el caràcter de l'equip en aquesta segona part.
Nos hemos juntado en el descanso, hemos hablado las cosas, sabíamos que teníamos que dar un paso hacia adelante, que no podíamos echar las líneas para atrás, porque si no ellos iban a sentir cómodos, y bueno, tanto Aarón, que ha salido de suplente en el descanso, como Teo, como la gente que nos ha reforzado, pues nos ha dado un plus, energía nueva durante 45 minutos y nos ha ayudado a eso, a apretar un poco más arriba, incluso a tener antes del gol ocasiones y bueno, crear peligro incluso con un jugador menos.
Caballo l'assistent i Caixa rematant de cap, una molt bona rematada, i com dèiem, estrenant-se com a golejador l'equinat aquesta temporada, i després, Pau, de passar el dilluns pel Tribuna Preferent, no sé si va ser això o si més aviat, suposo que sí que va ser el premi de tant treball i tanta insistència del davanter cedit per la Ponferradina. Alegria per ell, alegria en tot l'equip i alegria també amb el mateix Pedro Munitis, que comparava la seva situació amb la que va viure Aaron Rey fa unes setmanetes a la línia de la Concepción, quan el gallec també es va estrenar com a golejador arlequinat en partit oficial, doncs el mateix aquest cop amb Caixa.
Como hablábamos con Aarón el día de la línea, creo que fue, pues es una alegría tremenda, porque no estaba haciendo gol, pero estaba jugando a un nivel muy alto, estaba defendiendo, bueno, pues con un compromiso grandísimo, estaba haciendo con balones, nos estaba dando continuidad al juego. El otro día dio una asistencia, hoy el premio del gol, lo que hablamos, sin la necesidad de hacer cosas extraordinarias, a base de trabajar las cosas van llegando.
Doncs coincideixo absolutament. En Pedro Munitis venia fent un molt bon treball. Àlex Aizpuru Caixe estava rondant aquest gol i no va ser amb el peu, va ser amb el cap. Després de tenir unes quantes ocasions doncs, amb el peu en els últims partits, doncs per fi aquesta primera diana amb la samarreta del Centre d'Esport Sabadell. Després del partit, bé, dilluns en aquest cas, vas del Tribuna Preferent, ahir, després del partit, dimecres, tot just 48 hores després, una altra vegada als micròfons de la ràdio, en aquest cas de l'Adrián Arroyo, que el va entrevistar després d'aquest empat.
Àlex Aizpuru Caixe, Gabón, què tal, com estàs?
Gabón, muy bien, la verdad.
Estás orionac por el punto y por el gol. Supongo que por lo individual te quitas en cierta manera un peso de encima, por lo colectivo habéis demostrado una garra hoy increíble.
Sí, sí, la verdad que el equipo se ha vaciado una barbaridad. Me alegro muchísimo por todos, porque al final esto es un equipo y vamos todos a una. Y esta es la línea que hay que seguir. La verdad que estoy súper orgulloso de todo el trabajo que hemos hecho, de cada uno de esta plantilla, los que han jugado, los que no han jugado. La verdad que semana a semana se nota que vamos mejorando y hoy la verdad que se nos ha puesto pues bastante mal el partido y hemos sido fuertes mentalmente y hemos sabido pues aguantar en momentos difíciles y luego aprovechar las buenas opciones que hemos tenido.
Si te soy sincero, cuando se ha puesto el partido como se ha puesto, yo al descanso he pensado, bueno, si llegamos al minuto 80, 1-0, lo firmo y así tenemos opciones en el tramo final. Nos habéis sorprendido a todos con ese punto de ambición, con esa revolución al descanso, empezando por el Albacete.
Sí, la verdad que el míster lo tenía claro en el descanso, ha decidido hacer algunos cambios y bueno, yo creo que él ha dicho pues, que iba a ser valiente y quería que nosotros fuéramos valientes también. Y así hemos sido. Creo que en el inicio de la segunda parte creo que hemos hecho unos 10 minutos muy, muy, muy buenos, que hemos sometido bastante al Albacete. Luego es verdad que ellos se han venido un poco más arriba y han tenido mucho el balón, pero luego hemos tenido minuto 25, 35 también unos buenos minutos que hemos estado ahí. De hecho, hemos marcado el gol y hemos estado bastante bien. Y bueno, luego al final pues, ha tocado sufrir como es normal aquí en su campo. Las fuerzas ya quedaban muy pocas y bueno, creo que se ha trabajado muy bien y hemos conseguido un punto que yo creo que es más que un punto.
De la expulsión del Capi de Aleix, ¿habías vivido alguna vez en tu carrera una expulsión tan rara?
La verdad que no lo he entendido, ni yo ni ninguno del equipo. Yo creo que no la han entendido ni los del Albacete, o sea que imagínate. Yo estaba en el primer palo y no estaba viendo lo que estaba pasando atrás, pero cuando he visto que le sacaba la tarjeta y era Aleix, pues me he quedado pues sorprendido, la verdad. Y bueno, luego antes de eso, que el penalti, no sé si era penalti o no, no he visto la repetición, pero joder, darle la vuelta a eso psicológicamente pues es duro y dice mucho de este equipo.
Y ahora vamos a la jugada del gol. La pone perfecta desde muchos metros de distancia, sí, sí, sí. Diego Caballo. ¿Cómo lo has vivido tú? Cuando ves que sale el balón, ¿cómo ha salido? Luego había que meterla, pero el balón era realmente muy bueno.
Sí, la verdad que el balón ha sido espectacular. Yo intento estar siempre en el momento y en el sitio oportuno y hoy ha tocado así. La verdad que el centro ha sido espectacular y bueno, he estado acertado y he marcado el gol que le da un punto al equipo y muy contento. Esperamos que sigamos así y sigamos creciendo.
La sequía se tenía que romper de esta manera, ¿no? En el partido más épico, en el partido más raro.
Al final, ya te digo, el míster me dijo las cosas claras, me dijo lo que necesitaba de mí y que si hacía todo lo que no es el gol bien, al final el gol es una consecuencia y iba a llegar y efectivamente pues ha llegado al final y bueno, la verdad que estoy muy muy contento de estar a las órdenes de Pedro porque me está ayudando un montón, no solo Pedro sino también el segundo entrenador Manolo y Josh.
Ahora os quedáis unos días en Murcia antes del partido contra UCAM. Sí. Habíamos tenido semanas ya de tres partidos, pero no tres desplazamientos y encima con este punto de convivencia. Sí. Es verdad que hoy deja peajes el partido, Óscar Rubio sí. Lesionado, la sanción de Aleix, uh-huh. Pero una semana muy, muy diferente, ¿no?
Sí, esperemos que lo de Óscar no sea mucho porque es un jugador muy importante para nosotros. Y bueno, lo de Aleix, pues nada, al final tendrá que cumplir el partido sanción. Pero bueno, la verdad que hacer como un mini stage con este equipo no me importa para nada porque es como una familia. La verdad que es un grupo impresionante y bueno, es un placer estar con todos ellos.
Después de la rachita que llevamos, ¿el partido de UCAM para ilusionarnos, para hacer ya las 10 semanas seguidas sin perder y mirar para arriba o no?
Nosotros lo tenemos claro. Tenemos que ir partido a partido. Lo del Albacete ya ha pasado, hemos conseguido un punto y ahora tenemos que centrarnos en el UCAM Murcia. Vamos a preparar lo que queda de la semana, el partido, muy bien y vamos a ir allí a ganar como todos los partidos.
Me tirarán de las orejas si no te lo digo, o sea que invitado estás para cuando quieras volver a sufrir con la cobertura del wifi, porque sí. Al final parece que hemos sido talismanes, no es por atribuirnos méritos, ¿eh?
Pero no, me rajaron ahí por el chat, pero bueno, no pasa nada, al final vivo al lado de la montaña justo y en el salón pues a veces no llega bien la cobertura, la próxima me voy a poner en mi cuarto y no habrá ningún problema.
Sí, tiene que fallar y luego vuelves a marcar y un partido como el de hoy lo firmamos, Kaxe, lo que decíamos, Sorionak y nada, por más.
Vale, bona nit, muchas gracias.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Àlex Aizpuru, Kaxe, protagonista dilluns al Tribuna, ahir al Carlos Belmonte, avui a l'Hotel Suís. Déu-n'hi-do la setmaneta que du. Em queda la curiositat, Sergi, de saber on viu. Perquè
al costat de la muntanya.
Al costat de la muntanya. Estàvem dient ara potser a Collserola, Mata de Pere...
Li preguntes al pròxim Tribuna preferent.
Sí, vés a saber. En fi, on segur que està ara mateix Àlex Aizpuru és el Pinatar Arena, perquè com escoltàvem ara, que no li importaria fer un estatge amb aquest equip, perquè són una família, doncs l'equip, després del partit, carretera i manta un parell d'horetes fins a San Pedro del Pinatar, fins a aquestes instal·lacions, perquè diumenge acaba la trilogia de desplaçaments contra l'UCAM Murcia.
Sí, com deies, doncs s'han quedat per allà, entrenaran... De fet, han entrenat aquest matí en aquestes instal·lacions del Pinatar, ho faran també demà al matí, dissabte al matí, per preparar aquest duel directe, Pau, contra UCAM. Amb una victòria, el Sabadell obriria un bon forat respecte al descens, i més si tenien en compte que el Linares no jugarà contra l'Andorra per aquest partit ajornat pel brot de Covid en els del Principat, doncs l'escletxa podria ser important. I més, després d'aquest gran empat, doncs tot es paeix millor, i escoltem de nou a Diego Cavallo, que s'ho pren amb ganes, i com una oportunitat de fer més pinya pel fet de conviure tantes hores junts.
Hoy hay que pensar que se ha conseguido algo importante, porque es muy complicado ganar un equipo, y sobre todo incluso empatarlo, y tener la oportunidad de ganarlo con un jugador menos durante tantos minutos, hay que darle bueno el punto y pensar ya en el Murcia. Tenemos unos días por delante que bueno, que vamos a optar a poder convivir más días y será especial, pero a la vez motivante porque viene un nuevo reto que es el domingo a las 12.
Doncs un nou repte, i ahir també ho dèiem, Sergi, al final és l'oportunitat de deixar un rival, jo encara el considero directe, a 10 punts de diferència.
10 punts de diferència, sí, és que és el que comentàvem, no? Que al final UCAM també és veritat que tindrà partits pendents, perquè recordem, insistim, han passat un brot de Covid.
Sí, un partit pendent, li queda.
Sí, un partit pendent, i és veritat que aquí el Sabadell doncs, tindrà tot aquest desgast físic amb aquest peatge de la lesió d'Òscar Rubio, de l'ascensió de l'Escoc, i que l'UCAM des d'aquesta setmana ja entrena i ha pogut també descansar durant aquests dies.
Un partit pendent a Valdebebas, eh? No oblidem.
Sí, contra el Castilla.
És difícil, sí. Aquest desplaçament. Per cert, avui és dijous i, per tant, ja hem conegut la designació arbitral d'aquest pròxim partit.
Esperem que li vagi millor que a Guzmán Mancilla i al Carlos Belmonte. D'un jove a un veterà, Iván Muñoz Pérez, castellonenc de 40 anys i té 4 precedents amb el Sabadell, amb una victòria, 2 empats i una derrota. L'últim va ser aquell empat a casa contra el Cornellà 1-1, segur que ho recordaràs, Pau, amb el gol del conjunt verd al temps de descompte. Aquell és l'últim precedent amb Muñoz Pérez.
David García, em sembla que va ser l'autor d'aquell gol. Bé, en qualsevol cas, demà hi ha unes estadístiques precioses per repassar tot això aquí a l'Hotel Suís. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I encara en futbol, el tècnic sabadellenc José Luis García s'ha vist obligat a deixar la banqueta del Planadeu Roureda B per problemes de salut. Es tanca així, de moment, una carrera d'un autèntic rodamont del futbol català, que ha passat per anomenar uns quants llocs. Artesanos Tifuentes, Terrassa, Hospitalet, Premià, Mollet, el futbol base de l'Espanyol, i segur que me'n deixo moltíssims més. José Luis, què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes.
Bé, d'entrada, deixa'm preguntar-te d'on ve aquesta decisió. No sé si ha estat molt, molt dura de prendre per aquests problemes.
Bueno, pues sí, es duro porque son 47 años entrenando consecutivamente y estoy pendiente de una operación del corazón y entonces pues decidí que la operación va a ser ya. Entonces, que no podía dejar al equipo huérfano, tenía que haber una persona al frente, y entonces pues me decidí por Romero, porque yo sigo dentro de la estructura del club y de la directiva, que Romero había sido jugador mío del Hospitalet y tengo mucha confianza con él, y bueno, pues es una decisión que la tomé tal y como hablé con los médicos.
José Manuel Romero, que havia estat també, per qui no el tingui allò massa ubicat, doncs davanter ara fa també uns anys. El veus preparat per assumir aquest repte?
Sí, hombre, José Manuel tiene mucha personalidad, sabe de fútbol, él sabe cómo yo concibo el fútbol, porque ha estado a mis órdenes, y ya digo, yo lo tuve en el Hospitalet, lo llevé al Español, y hablamos mucho de fútbol, y bueno, es como un hijo, y entonces pues yo tengo una gran confianza en él.
47 anys, em deies ara, vinculat al món del futbol, déu-n'hi-do. No sé, clar, és molt difícil segurament quedar-se amb una etapa, amb un lloc, però vaja, si haguessis de fer un resum, José Luis.
Bueno, es que he tenido momentos muy bonitos y momentos pues amargos, ¿no? De estos que no cobras, que el equipo, como nos pasó en Tarrasa o nos pasó en Algeciras. Pero bueno, yo me quedo con lo bueno, y es la cantidad de amigos que dejas en el camino, ¿no? O que tienes en el camino, y ahora cuando se han enterado, pues no paran de llamarme y de escribirme y de... Bueno, te quedas con eso, con las personas.
I fins i tot el que dèiem, a places també importants, sense desmereixer la resta, però que també has passat, per exemple, pel futbol base de l'Espanyol, assumint responsabilitats.
Sí, bueno, en el Español estaba como director deportivo del filial hacia abajo y adjunto a la Secretaría Técnica del primer equipo, que hacía los informes de los equipos contrarios y la captación de jugadores para el primer equipo también.
Amb tot aquest currículum que ara comentaves, alguna espina que quedi clavada, que diguis, home, m'hagués agradat arribar aquí o allà?
No, yo estoy contento con lo que... Porque la vida viene como viene, y hay que estar contento con lo que uno ha vivido, no con lo bueno y con lo malo, porque de lo malo se aprende y lo bueno pues está ahí. Entonces tampoco tengo... Nunca he tenido sosegos de... Podía haber... No, la verdad es que no.
L'última, també, José Luis, no sé quin futur li veus al projecte del Planadeu, que, vaja, ja hi estaves des de feia unes temporades, aquesta fusió amb el Roureda. Com està de salut el club ara mateix?
Bueno, pues el club goza de una gran salud. Estamos trabajando día a día con un director deportivo que tenemos que es espectacular, Luis Cabrera, y estamos creciendo, estamos poniendo unas bases sólidas con un apoyo total del presidente Antonio Osete, y la verdad es que estamos muy contentos y creemos pues que el techo no ha llegado todavía, que estamos en ello.
Doncs ens quedem amb aquestes paraules. José Luis García, que ha estat un plaer saludar-te aquí. Doncs això, una llàstima que ho hagis de deixar per motius de salut. Que vagi doncs molt bé l'operació, que surti tot molt bé i que et puguis recuperar.
Molt bé, moltes gràcies, i te garantizo que volveré.
Doncs ens quedem amb aquestes paraules. Anem a publicitat, que ens queda molta teca encara aquí a l'Hotel Suís d'avui.
La Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera, cada dijous a les 8 del vespre.
Nosaltres, aquí al peu del canó, amb Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Parlem d'Òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Bona tarda, són les dues. Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a las familias.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell. L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada aquí a l'Hotel Suís. Queden 2 minuts i arribarem al punt de 3:15. Hem de parlar de futbol sala i d'una nova derrota de l'Amics del Pou a la segona B, que el segueix deixant cué amb un únic punt i cada vegada més a prop de baixar de categoria. Ahir a la nit va ser per 11-2 a Ripollet, un cop més en un partit sense cap mena d'història. Fent càlculs avui a la redacció, de fet, en la visita d'aquí a 15 dies mal comptats a Picassent, ja podria ser matemàtica aquest descens en una temporada molt convulsa pels dels Marinals, ara recordem amb el bloc del Sant Quirze a la plantilla. I lligat en aquest sentit, un grau per sota, a tercera, el grup Arraona recupera avui el partit que té pendent contra el Xarxa Horta. Els arraonistes es troben en una situació molt semblant, també són últims del seu grup i tenen la permanència a 10 punts. Cinto Aranda és el nou coordinador de l'entitat.
Paso a morir aquí, perquè el projecte, bueno, el año que viene sea de tercera, no va ser fàcil, però a partir de mañana, que és un rival directo, hay que ya sumar de 3-3. Creo que contra Moncada, si han entrenado, se compitió y se sacó un punto. Esta semana contra el líder, habiendo entrenado más que 2 veces, se compitió hasta el final y ahí estuvimos cerca. Y mañana, bueno, mañana es clave. Mañana creo que encima recuperamos a Carva. Yo estoy así un poco tocado también, pero creo que voy a estar. Así que, bueno, creo que estaremos todos al completo, no al 100%, pero ya te digo, o sea, a partir de mañana creo que crec que sumar 3-3 ja.
I dèiem que hi havia connexió entre tots dos casos perquè Aranda, recordem, havia estat el director esportiu de l'Amics del Pou fins ara fa unes setmanes. Ara ha aterrat el gran rival de la temporada passada gràcies a l'acord entre la directiva Taronja i el nou Escorial. L'anterior plantilla, recordem, va decidir marxar en bloc i li ha tocat configurar-ne una de nova a correcuita, inclòs ell mateix.
Todo ha sido muy, muy, muy surrealista, todo lo que ha pasado, todo ha sido de golpe y porrazo. Veníamos a echar una mano al equipo que había, un jugador y yo, todo el mundo estaba de acuerdo, todo el mundo estaba en orden, se torció todo un poco y bueno, he tirado de agenda, he tirado de contacto, he tirado de amigos que sabía que iban a ser leales a mí. De hecho, bueno, vuelve gente que habíamos estado en la primera temporada con el anterior equipo donde estábamos y bueno, no ha sido, ha sido difícil por el tema de estar todo el día con el teléfono encima, pero a la misma vez he contactado con la gente que yo sabía que no me iba a fallar y ha sido. O sea que, bueno, contento, la verdad que contento.
Doncs satisfet el Cinto Aranda per la plantilla que ha hagut de configurar, insistim, en qüestió de setmanes. Un Cinto Aranda que també havia estat doncs, un dels homes forts de l'Amics del Pou Nou Escorial els darrers anys, de tots els ascensos consecutius que havien viscut. Per això no se n'amaga que encara li costi veure's amb els colors del grup Arraona.
L'altre dia, quan me puse la camiseta naranja, incluso, hostia, me miraba al espejo en el vestuario y digo, esta sensación más rara. Pero bueno, piensa que todo está ligado con Manolo, con Nuevo Escorial, que era lo que yo quiero desde la mano que yo llegué aquí a Sabadell. Y es como si fuera para mí mi nuevo proyecto.
Doncs a les 9 de la nit arrencarà al Pavelló Nord aquest grup Arraona Xarxa Horta de la tercera divisió. Insistim amb els arraonistes havent d'aixugar una distància considerable amb la salvació si es volen mantenir a la tercera divisió del futbol sala estatal.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
I a la segona divisió, però femenina, el futbol sala Sabadell femení torna a la competició després d'un cap de setmana de descans amb el desplaçament a la pista del Futbol Emotion Zaragoza. Les aragoneses són a mitja taula, però no perden atenció a casa des de la primera jornada, mentre que les arlequinades han de tallar ja la mala ratxa que els acompanya. L'Agustí Bernat ens amplia aquesta informació.
Visita exigent pel Futbol Sala Sabadell femení a la 17a jornada de la segona ref de Futbol Sala. Serà, a més, en un duel d'urgències per les sabadellenques. Després de 8 partits amb derrota, l'equip ocupa la 14a posició amb 8 punts i és a 4 d'abandonar les posicions de descens. Per trencar aquesta mala ratxa, les arlequinades tenen un repte exigent: guanyar una pista on només ho ha fet el Caldes, segon classificat. Xavi Muñoz, tècnic del Futbol Sala Sabadell, adverteix que el rival d'aquesta setmana és perillós, tot i estar lluny dels seus objectius.
Cert que Futbol Emotion tenia un projecte muntat per estar a les de dalt, no tenen ara mateix els resultats que esperaven, i a veure, no sé el que ens trobarem allà. És el viatge a Saragossa, també un viatge d'aquest tipus pesa molt, elles estaran a casa, són jugadores amb molta qualitat.
Amb una segona volta que tot just acaba de començar, es van perfilant les aspiracions de cada equip en aquesta segona ref. Tot i això, encara és molt aviat per decidir res i, per tant, tots dos equips necessiten guanyar per apropar-se als seus objectius. Així ho reconeix el tècnic sabadellenc.
Jo crec que contra els de Saragossa encara és d'hora per descartar que aquesta gent vulgui estar entre els quatre primers, però sí que a mesura que avanci la temporada ens trobarem això. I aquí ve a la sort del calendari. Depèn del que t'hagi tocat, si et toca jugar contra equips que ja no tenen cap tipus d'aspiració, doncs tindràs aquest plus de, o aquesta petita sort. Però jo crec que el partit de Saragossa encara és d'hora, crec.
El partit es disputarà dissabte a les 7 del vespre i serà el primer que el Futbol Sala Sabadell femení disputi després d'una setmana de descans.
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell.
Parlem ara d'esquash perquè després del subcampionat a l'estatal de Humilladoiro, Iker Pajares engega aquesta pròxima matinada la seva gira particular pels Estats Units, d'entrada a la capital, a Washington DC, on té lloc l'Squash on Fire Open. Com a setè cap de sèrie del torneig, el flamant fitxatge del Club Tenis Sabadell entra directament a la segona ronda d'aquest quadre. El seu primer rival serà el pakistanès de 25 anys Tayyab Aslam, que és el número 44 del món i que ha estat convidat a última hora per la lesió de l'egipci Mohamed Abu Elgar. Pajares ha recordat que les diferències en aquests tornejos són mínimes, però se sent preparat, tot i aquest sobreesforç patit a les semifinals del Campionat d'Espanya.
Estem parlant dels 30 millors jugadors del món. Les diferències són molt, molt, molt petites i bé, serà qüestió d'estar en bona forma i de tenir un bon dia. Però bé, com he dit abans, porto un mes d'entrenament molt bo, m'he preparat moltíssim per aquests campionats que venen ara, així que espero que donin els seus fruits.
El seu rival, Tayyab Aslam, per cert, s'ha desfet aquesta matinada a la primera ronda en 5 jocs i 12-10 en el cinquè del francès Lucas Serm. Pajares intentarà aprofitar-se'n d'aquest desgast del rival per accedir als quarts de final i agafar rodatge pensant en cites més importants. Recordem que la setmana que ve participa al Windy City de Chicago, on aquí sí, i serà la crem de la crem de l'esquash mundial. Pajares fa referència a aquesta duresa ara del calendari.
Estaré un parell de setmanes allà. Primer jugo l'Open de Washington i després jugo l'Open de Chicago. I bé, dos campionats de gran dotació econòmica, amb els millors jugadors del món. Res a dir, ninguna novetat. Campionats molt durs, on ja des de la primera ronda tinc rivals molt, molt, molt difícils, molt durs.
Doncs aquesta matinada, a partir d'un quart de 3 hora d'aquí, hora nostra, aquest Iker Pajares, Tayyab Aslam, segona ronda de l'Squash on Fire de Washington DC, en joc un bitllet pels quarts de final d'aquest primer dels dos tornejos que tindrà Pajares a la costa est dels Estats Units.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I no ens movem dels Estats Units perquè allà hi tenim la Ruth Ariño, la waterpolista sabadellenca, fent-nos el seu diari cada 15 dies. L'havíem deixat lesionada de la mà en la seva estrena amb la Loyola Marymount University. Doncs bé, ja recuperada, aquest últim cap de setmana es va desplaçar fins a San Diego per jugar al Triton Invitational, on van acabar desenes després de guanyar dos partits i perdre'n dos més. Aquesta és l'entrega d'aquesta setmana amb la cançó de The Next Episode, una cançó icònica que més va obrir el show de la mitja part de la Super Bowl ara fa uns dies a Los Angeles. Da-da-da-da-da.
Hola. Bueno, per fi, que cada setmana que ha passat ara vaig tenir el primer torneig. Vam anar a San Diego. Són com unes 2 hores i mitja o així de viatge, bueno, de trajecte, amb el bus. La veritat és que va estar molt guai. Hi havia molts equips. Hi havia USC, UCLA, equips molt guais, i em vaig poder també retrobar, que va estar molt guai, amb noies catalanes i també d'arreu d'Espanya que estan als Estats Units també, o sigui que va estar molt guai. I res, vaig tenir el primer contacte amb el waterpolo, la meva mà va molt millor, o sigui, encara em fa una mica de mal, però bueno, és una lesió que si em cuido i vaig fent bondat, doncs puc anar jugant perfectament. I el primer contacte, doncs bé, ja ho vaig explicar en passats àudios, però és... Sí que és veritat que és com més ràpid i més de natació i tal, però als àrbitres no els agrada el contacte, i a la mínima que tens una mica de contacte o t'expulsen o et piten falta en atac o hi ha alguna... Et piten alguna cosa perquè eviten totalment el contacte. I el joc, doncs, és molt més de moviment, molt més de no estar-se quiet, són 35 segons d'atac, és a dir, hi ha moltíssim més temps per fer jugades. I la veritat que va estar molt guai. Ara aquest dijous juguem un altre cop i aviam què tal, ara ja estem en dinàmica. Cada setmana tenim coses i tornejos. No comencem els partits de la nostra conferència fins al març, o sigui que tenim bastant temps per preparar i tal. Bueno, no bastant, però una mica, quasi un mes o així. I res, amb moltes ganes, també molt cansada, perquè ara ja comença tot a rodar i amb l'escola venen ara els exàmens. Estem una mica liades, però bueno, d'això es tracta, he vingut aquí per això també, i m'està agradant, estic feliç, em segueix encantant el waterpolo, estic molt contenta i amb moltíssimes ganes de jugar i de demostrar moltíssim més. Així que res, ens veiem amb la pròxima entrega. Gràcies!
Doncs el diari de la Ruta Ariño, que comença ja també els partits a la seva universitat, insistim, a Loyola Marymount University, aquest mateix dijous. Ens queden 6 minuts per arribar al final del programa. Moment ara per parlar de rugbi, perquè la Roureda acull aquest cap de setmana una jornada de rugbi molt important pels dos equips del Sabadell Rugby Club. El sènior masculí intentarà refer-se de la derrota de la setmana passada contra l'INEF Lleida, on els de Fran González no van tenir cap mena d'opció, i les Tintoreres, per la seva banda, tornen a casa, en aquest cas, per disputar el derbi contra les Carboneres de Terrassa. L'Oriol Ferran ens amplia aquesta informació.
El Sabadell Rugby Club es juga part de les seves opcions d'aquesta temporada el dissabte a la Roureda. Els nois de Fran González van caure diumenge al matí de manera clara contra l'INEF Lleida per 57-7, en un partit molt dur que els arlequinats no van poder competir en cap moment. Segons Carlos Ribas, jugador sènior del Sabadell Rugby Club, els arlequinats estan notant en excés les diferents baixes que pateix l'equip.
Entre casos de Covid i enfermedad i lesions, ara mateix tenim el 10 que juga habitualment, que és baixa fins a final de la temporada. Cada setmana tenim entre 2 i 3 casos de Covid que per sort queden aïllats i no repercuteixen en l'equip, però sí, hem baixat el ritme per això. Falta assistència als entrenaments, però per lesions, Covid i problemes d'aquest tipus.
Els de Fran González s'intentaran refer de la derrota contra el filial del Futbol Club Barcelona a les 4 de la tarda. El partit contra el Blaugrana podria deixar virtualment assegurada la participació dels nois a la fase final de la Lliga. Actualment, els barcelonins es troben només una posició per sobre dels de Sabadell. Carlos Ribas assegurava que l'equip té ganes de jugar aquest partit.
Sí, la veritat que aquest cap de setmana és una molt bona oportunitat per refer-nos. És a casa, juga masculí i femení amb un parell d'hores de diferència, o sigui que la Roureda estarà plena, i això sempre agrada, sempre motiva. Jugar a casa contra un equip que més creiem que és assolible, veure aquest partit, el volem guanyar, i es nota a la gent de l'equip.
Dissabte sabrem, doncs, les possibilitats dels arlequinats de disputar la fase final de la Lliga.
I un cop acabi el partit del sènior masculí, serà el torn de les noies que tornen a jugar un partit a la Roureda. Les Tintoreres s'enfronten al derbi vallesà a les Carboneres de Terrassa. Una victòria reforçaria les de Rubén Montes a la segona plaça de la Lliga, tot i que lluny de les primeres, Catalunya Central, que encara no ha perdut cap partit en aquesta segona fase de tercera catalana. Anna Pallarès, jugadora de les Tintoreres, assegura que sempre és especial jugar contra l'equip terrassenc.
Bueno, sempre hi ha hagut aquesta rivalitat coneguda, no?, entre Sabadell i Terrassa, i sí que és veritat que, almenys personalment, jo no enfronto igual qualsevol altre partit que com el que enfronto a Terrassa. O sigui, hi ha altres partits que puc pensar que es pot guanyar, que es pot perdre, que podem donar tot i que surti bé, que surti malament, però com que contra Terrassa no hi ha possibilitat de que surti malament i no hi ha possibilitat de perdre. O sigui, contra ella s'ha de guanyar. No hi ha cap altra opció.
El derbi Tintoreres-Carboneres tindrà lloc dissabte a les 6, just després dels nois, al municipal de la Roureda. I acabem fent un parell de punts. El Motor Club Sabadell organitza aquest vespre una xerrada col·loqui amb el copilot sabadellenc Sergi Giral després de la seva experiència al Dakar Clàssic. L'hora d'inici és a les 8 al carrer Pau Claris número 163. Les places són limitades i destinades als socis de l'entitat, que poden dur fins a un acompanyant. I el jove Fran Serrano s'ha acabat penjant la medalla de bronze al World Table Tennis Contender de Spa a Bèlgica. El jove palista sub-11 del Club Natació Sabadell va caure a les semifinals per 2-3 contra el francès Quentin Sandonà. Avui es desplaça fins a Metz, precisament a França, per disputar una nova cita internacional amb la selecció espanyola de tenis taula. Ens queden encara un parell de minutets per arribar al punt de les dues, moment en el qual cedirem el testimoni al Notícies Migdia. Abans, però, us fem també un petit tast del que tindrem demà aquí a l'Hotel Suís, que serà un dia molt interessant pel que fa a les prèvies. Evidentment, ja la prèvia del Sabadell-UCAM d'aquest diumenge a les 12, o d'aquest UCAM-Sabadell, amb les estadístiques. Escoltarem també Diego Caballo. Però atenció, el Sabadell juvenil a Divisió d'Honor juga contra el Real Zaragoza, duel de la part alta a casa, a Olímpia, amb waterpolo hi ha un derbi. Club Natació Sabadell, Club Natació Terrassa femení, i en handbol hi ha un Oar La Roca masculí, de la primera nacional, segon contra primer. Per tant, totes aquestes prèvies demà aquí a l'últim Hotel Suís de la setmana. Ara nosaltres marxem.
Hotel Suís.
Marxem perquè queda menys d'un minut per arribar a les dues. Ja tenim aquí la Núria García preparada, que ens agafa el relleu amb el Notícies Migdia. Res més, una abraçada del Toni González, que l'hem tingut un dia més al control de so, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Aquest programa el podreu tornar a escoltar quan vulgueu, a partir dels pròxims minuts, a les xarxes socials. Res més, que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.